Màrius Serra, Enric Humà, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Enric, que tu devies haver treballat manta vegades i en diferents èpoques, no?
Sí, mira, vaig tenir la sort immensa d'estar al naixement de Poblenou, que vam estar quatre persones, un d'ells en Benet, amb en Benet, tres i en Benet, preparant Poblenou, en Toni Cabré, la Gisela Pou i jo, amb en Benet, que era el, diguem-ne, el pare o el director de la bèstia, no? I van ser uns 8 mesos molt interessants perquè ella es va explicar molt. O sigui, ella estava en un moment de la seva vida neguitós, s'havia separat, que és un moment complicat per tothom, i és, era molt generós i molt explosiu, i s'explicava molt. I em vaig fer una idea molt de com era, de què havia estat la seva vida, les seves influències, i sense, diguem-ne, en absolut vaig tenir l'amistat d'un Balbel o d'un Casares de cap manera, però sí que em vaig aprendre molt. I volia remarcar 4 punts, que un que és molt important i que no s'ha dit, que era la passió que tenia pel català, per la defensa de la llengua catalana. Les seves obres estan escrites en un català expressiu i ric, però jo tinc la mania d'apuntar-me a paraules, expressions que no conec, i d'ell em vaig apuntar unes 200. I a les seves obres hi ha paraules que són recurrents, recurrents, cosó, cordial... Cordial com la beguda pel cor, eh?
Sí, sí.
És molt, diguem-ne, en aquest sentit tenia una passió autèntica que segurament, diguem-ne, es va gestar en la infantesa i en la joventut, amb en Marfany, que eren íntims amics, amb en Jaume Torra, que era l'altre de la terna, i la Maria-Belè Campmany, que va ser com una mestra per ell, però també, i això cal dir-ho, la Montserrat Roig, que en Benet li tenia una passió, sí. I va ser una tristesa quan es va morir. Mm. Va tenir una tristesa horrorosa, fins al punt que la Roig, això sí que ho vull explicar perquè pot interessar als oients. La Roig estava malalta del pit, d'un càncer de pit, sí. I va demanar a en Benet que a Poblenou un personatge
tingués
una revisió, sí, del pit, perquè fos,
sí,
exemplar per a la població. I a partir d'aquest moment, el clínic ens va dir que hi havia hagut un augment molt gran de revisions de pit per parar un possible càncer.
Perquè ella tenia la recança de dir, si m'ho hagués mirat abans, si m'ho hagués mirat abans.
Exactament, exactament. Deixa'm dir només 2 punts més, perquè en tinc moltes ganes. Un d'ells és que en Benet va reivindicar contra tothom, perquè és contra tothom, eh?, la tradició teatral catalana. Quan tothom deia que no hi havia teatre en català, perquè tot era dolent i tot era infecte, en Benet va reivindicar els autors abans que ell, un Segarra, un Guimerà, un Puig i Ferreter i tants altres. Ah, mira, en Josep Pla deia que en teatre no hi havia res, sí. I es quedava tan content. Com que ell feia prosa, ell...
Ell sempre reivindicava, diguéssim, denostava el que ell no feia.
Exactament. Ell havia confundat la prosa als anys 20, el que havia estat interior ell no volia res, i el teatre no existia. I això en Benet va treballar molt per desmentir-ho, sí. I per relligar-se amb el món d'abans. I deixa'm dir només una última cosa, potser ara m'enrotllo molt, però una última cosa, que és que no va ser esclau de la seva època, que això és molt important. No va ser marxista en el moment en què tothom era marxista d'una manera mecànica i molt aborregada. No va entendre la literatura com una eina de funció social exclusivament. Tampoc va ser anticlerical en un moment en què es portava l'anticlericalisme. Us donaré una pista perquè ho entengueu. A Nissaga de Poder hi havia un capellà, que era mossèn David, que tenia una feligresa i insistia cada dia, sobretot, que no hi hagi la més mínima atracció entre el capellà i la feligresa, perquè això és un tòpic que no ens podem permetre. I està molt bé. I va ser molt llest, i el capellà no s'enamorava, i això estava molt bé. Bueno, res, perdona, potser es fot un rotllo.
No, molt bé, molt bé.
En Balbel el va conèixer amb una profunditat que jo no vaig conèixer.
Estava tocat el Sergi, ara.
Però sí, deixa'm reivindicar també en Benet, guionista, perquè en Benet, autor de teatre, ocupa molt espai... I ell mateix, el món dels guions, com que li havia fet passar moltes angúnies, perquè el món del guió és molt complicat, no sé si més que el teatre, perquè no conec prou el teatre, però, escolta, Poblenou va estar que si es fa, que si no es fa, que si el guardem, que si el fem, que si el toquem, que si el tornem a fer, igual que Plats Bruts.
Sí, sí.
Vull que us ho expliqui el Joel Joan, perquè Plats Bruts va estar penjant d'un fil a mesos i mesos i mesos. Poblenou també. I es va fer, i va ser un gran èxit. I jo crec que Poblenou va canviar la cultura catalana. Mira què dic. Va canviar la manera d'entendre la societat catalana, la relació que podia tenir amb els seus mitjans de comunicació.
Sí, sí.
Bueno, res, escolta, que parli un Màrius, que...
No, no, fas bé, de reivindicar-lo. Escolteu, deixeu-me donar les xifres de les persones que estan patint aquesta malaltia, perquè ja han sortit, perquè ho fem cada dia i continuarem xerrant. Només per dir-vos que les xifres que acaba de fer públic el Ministeri de Sanitat són positives, estigueu tranquils, perquè l'avançament d'aquesta pandèmia a nivell espanyol va de 12.400 casos de persones que havien mort ahir a 13.055, que són les xifres horroroses, ja ho sabeu, però que, evidentment, ha incrementat de 655, el dia anterior 674, per tant, ens estem movent en aquestes xifres. I els positius estan a 135.000, per tant, més 4.000. Les UCIs, evidentment, les unitats de cures intensives, 6.931 casos. La dada preocupant és la nostra, la de Catalunya, perquè hi ha 2.276 persones, segons aquestes dades del Ministeri de Salut, que requereixen atenció en unitats de cures intensives. Recordeu que les places disponibles estaven sobre 1.800, perquè en principi les havíem triplicat, i aquestes són dades duríssimes. Les altes, positives també, 40.000 altes. Per tant, s'estan donant moltes altes, molta gent que supera aquesta malaltia. Estem a l'espera de que surtin en roda de premsa i ens ho aclareixin. Aprofitem aquests minuts, però, per parlar de llibres, per tenir informacions positives, perquè després ja vindran les patacades. Màrius... A veure, després de parlar, i jo li vull agrair a l'Enric Humà d'aquesta aportació, hem de parlar de la literatura infantil. Abans sentia amb nens i nenes i jo pensava en el cavall fort, Màrius?
Sí, prou. Ha estat una literatura que ja porta molts anys al darrere i que doncs, es transmet de pares a fills, en aquest sentit.
Mercè Canela, la directora del Cavall Fort, molt bon dia.
Molt bon dia.
Perquè vosaltres aquests dies heu posat a disposició a tothom, de tots els nens i nenes i també les seves famílies, al web, al Jo em quedo a casa, accés gratuït a tot, no?
En el web, tot el que hi ha al web és d'accés gratuït sempre, i hem començat a afegir-hi material. Hem fet una secció especial que es diu Jo em quedo a casa,
sí,
que hi hem afegit material que en principi és material que només existia en paper i que només el rebia la gent que rep la revista i que se'l poden descarregar, i hem pensat sobretot en l'àmbit aquest més del joc, de fer recetes, de fer activitats, d'ajudar una mica a passar aquestes hores que s'han d'estar tancats amb més recursos, i amb els recursos que podem aportar nosaltres són aquests.
I hi ha audiocontes, no, Mercè?
Sí. Sí, els audiocontes fa temps que hi són, però que en aquests moments ha sigut com una gran descoberta, ja fa un temps, que el conte que surt en el Tetano, que és la revista que fem per als més petits, a més, el pengem
en el web, perquè...
en veu alta, en el web, i és un recurs que és lliure, que tothom el pot escoltar i que està pensat tant per sentir sol o per sentir mentre es mira la revista i es va llegint, no? Jo crec que està tenint molt d'èxit, perquè de fet n'hi ha una bona colla, i no és per dir-ho, no és per dir-ho nosaltres, però està molt bé.
Escolta, Mercè, i quan el subscriptor, quan acabi el confinament, els subscriptors rebran els números que durant aquesta època no els han arribat a casa, o com anirà això?
Sí, a veure, nosaltres per una altra banda hem posat alguns números que els subscriptors ja tenien en una plataforma que es diu Iquios, que també és accés lliure, i també hi penjarem, per exemple, l'últim número que vam poder enviar normalment va ser el de la segona quinzena de març. El número d'abril no el podran distribuir ara, perquè Correus no distribueix, i nosaltres el tenim a punt, però el que farem és penjar-ne una edició especial també aquí en el quiosc en obert, és a dir, que tothom el pugui llegir. I en el moment en què es puguin tornar a la distribució normal, tots els subscriptors rebran ja l'edició completa. La que pengem la quiosca és una mica adaptada, és pràcticament completa, però hi ha algunes pàgines que no hi són. Jo volia dir una cosa, tot això que estem fent i que estem fent en obert, ho podem fer també gràcies a que els autors ens deixen fer, perquè el que publiquem a Cavall Fort no és de Cavall Fort, és dels autors. I la col·laboració dels autors en aquest cas ha sigut importantíssima.
Fonamental.
I a més molt desinteressada i amb moltes ganes de poder fer alguna cosa també en aquesta situació tan complicada que estem vivint.
I no volíem deixar d'explicar-ho. Mercè Canela, estàs bé?
Sí, per sort.
Tots bé. Molt bé.
Tots bé.
Una abraçada ben forta. Cuideu-vos molt.
Igualment.
Que vagi
gràcies.
Bé. És que he de compartir amb els oients que hi ha una estona que veiem sempre el senyal de la Moncloa a Màrius, però sabem que encara triguen a sortir.
I per tant
vaig pensant a veure fins on arribarem i a veure si l'Enric Humà aconseguirà parlar de poesia avui, que porta dies intentant-ho. Escolta, Màrius, hem seleccionat 5 novel·les, no?
Que... Quatre llibres.
Quatre. Quatre llibres que tenen a veure amb metges, podríem dir, o amb la professió de la curació.
Sí. Narrativa mèdica és una aportació del lectoral i els aplaudiments de les 8 del vespre. Els metges han estat protagonistes d'obres capdals en la literatura, a banda de ser autors. I, per exemple, podem començar recomanant un llibre de relats que es diu Relats d'un jove metge, de Mikhail Bulgakov. Aquest autor rus, en traducció del rus de Jaume Creus, es va publicar per edicions 1984, conjuntament amb un relat independent que es diu Morfina, però que sol anar junt. Té molt d'interès i molts metges que durant la carrera també els hi recomanen de llegir, perquè justament són relats d'un metge jove que acaba de sortir de la facultat amb 26 anys i es troba sobtadament atenent 15.000 casos de tota mena en àmbits rurals, en aquest cas, i troba amb la vida a les seves mans, tractant tuberculosi, sífilis, traqueostomies... Sí. Clar, la gràcia és que Bulgakov es va fer metge l'any 1916 i això, aquest doctor de la ficció que es diu Bongard, és el seu alter ego, no? Ell ho escriu en primera persona, no té filtre, és a dir, si algun lector és aprensiu, és d'aquells llibres que s'haurà de saltar alguna pàgina. Hi ha una famosa descripció de l'amputació d'una cama que, en fi, és una mica, diguem, crua, però justament molt documentada, i el que interessa més, òbviament, són les reflexions que fa algú que deixa d'estar sota la tutela dels seus mestres, com tants doctors que aquests dies estem veient, no? I de sobte, doncs, té moltes vides a les seves mans, té la responsabilitat de cop, no? En català també, com et deia, hi han afegit el relat Morfina, que aquest no és una història del doctor Bongard, sinó d'un altre doctor rural que acaba addicte a la morfina, que un fet que era molt habitual.
Era habitual, sí.
I, en fi, davant de la solitud i la incertesa. Val a dir que jo no l'he vista, però hi ha una minissèrie de 8 episodis de la BBC que es diu A Young Doctor's Notebook, que recull aquests relats clàssics d'en Bulgakov.
I si no és l'egipci? Atenció, perquè la història d'aquesta novel·la d'un èxit brutal, no? Malgrat que no... Als Estats Units va triomfar com la Coca-Cola, aquesta, no?
Sí, molta gent li sonarà, també perquè va arribar a Hollywood. És l'única novel·la suomi, és a dir, escrita en finès, una llengua amb menys parlants que el català, uns 5 milions de parlants, que és una obra del 45 i que l'any 54 va ser un gran èxit a Hollywood. De fet, també com a obra literària, fins a Umberto Eco, fins al Nom de la Rosa, era històricament l'obra no escrita en anglès que s'havia venut més, que s'havia llegit més als Estats Units, que és un mercat poc procliu a la traducció. Aquesta és una novel·la històrica, és ambientada a l'antic Egipte, està molt documentada per la gent que li agradi la història i l'egiptologia en gaudirà durant el regnat del faraó Akhenaton, i narra la vida d'un metge, És un metge fill de metge i arriba a ser metge reial a la cort del faraó. El que passa és que, en funció del seu càrrec, té accés a secrets d'estat que mostren una diferència clara entre l'ètica dels interessos dels dirigents i els valors humanistes que té qualsevol metge, en un debat que ens pot remetre molt als actualment aquells debats entre l'economia i la salut.
Exacte.
Que tot sovint ens tenen ara preocupats, no?
Sí, sí.
De fet, si no, l'Egipte, escrita l'any 45, va tenir un èxit tan extraordinari, es va traduir a 40 llengües, perquè va ser llegit com un al·legat contra les causes que havien portat a la Segona Guerra Mundial. De fet, va anar molt més enllà del periple històric egipci i mèdic, i és una novel·la fonamentalment ètica.
I una altra, el metge Noah Gordon.
Sí, aquest és un cas de best-seller claríssim dels anys 80. Hi ha una traducció excel·lent de l'anglès de la Dolors Udina, Premi Nacional de Traducció. Això ho publica Proa, el 86, i ja està reeditat. Aquesta està situada, és una novel·la històrica, clàssica, que li va donar nom mundial a Noah Gordon, un autor, per cert, molt relacionat amb Catalunya. I de fet, crec que l'entrevistaven aquest cap de setmana. La seva última novel·la la va situar al Penedès, que es va dir El Celler, però ara ja té 96 anys i no ja fa més de 10 anys que no publica. Aquí tenim la història del segle XI d'una mena de pícar, un fill de fusters anglesos que es diu Rob Cole, que queda orfe als 9 anys, però descobreix que té un superpoder, un do, de percebre quan algú està a punt de morir. Només el toca i ja detecta, doncs, que està a punt de morir, no? Llavors entra en una dinàmica com de titiritero, diguem, amb un barber que fa de curandero i que se l'endú, però l'anima a convertir-se com a metge, en un metge de veritat. Estem a l'Europa del segle XI i la ciència és a Àsia, de manera que es fa passar per jueu, se'n va estudiar medicina a una madrassa de Pèrsia i quan torna a Anglaterra, bé, acaba tenint alguns problemes amb la justícia i acaba confinat a Escòcia, diguem, amb un happy end clàssic. És un novel·lot que va iniciar una trilogia de la família Cole, la seva família, però que va arribar, diguem, a un públic molt ampli i va transformar Noah Gordon en un veritable autor de massa.
I la quarta, ràpidament, per si no, sí que ara hi han canviat el segon logo. Quan surt este virus, lo paramos unidos, és que estan molt preparats ja. Molt breument, sí. Perquè voldria que l'Enric pugui aportar alguna cosa amb el tema de la poesia.
Sí, mira, doncs el quart llibre que portava és radicalment diferent, és un diccionari, es diu Ensenya'm la llengua, del doctor Toni Beltran, això ho va publicar Gregal l'any 2019, i el que fa és recuperar un llibre que a l'Enric li agrada molt també, perquè recupera la terminologia popular de les malalties: esgarrinxades, cataplasmes, bafs, sagnies, galipàndries, feridures, espatllada, i tots aquests dies de menjar una mica confinats, doncs tendrums, sagins, greixines, el replec de la membrana del peritoneu que cobreix els budells, que se'ns va engreixant. És una recuperació lingüística de quan en teníem els metges, de
Enric,
quan parlàvem dient que teníem una ferida.
Enric, com m'ha estimat, no tens sort. Comença la roda de premsa i hem de sentir, sens dubte, la valoració d'aquestes dades, perquè en aquests dies la valoració que faci María José Sierra, que és, com sabeu, qui substitueix Fernando Simón, és rellevant, perquè ells fan el diagnòstic de si estem en estabilitat o baixada del pic de la corba. Per tant, moltes gràcies a tots.